Només em falta aguantar això.
Les 8 en punt, bona nit.
Ah! A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara ho dèiem, 12 de maig, aquesta serà la data de les eleccions al Parlament de Catalunya. Després del daltabaix dels pressupostos, el president Pere Aragonès ha decidit tirar pel dret.
Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i amb l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Per tant, com dèiem, noves eleccions a Catalunya i la campanya que començarà la mitjanit del 25 al 26 d'abril, per tant, just després de Sant Jordi, és a dir, d'aquí a un mes i mig. Un anunci que planteja diversos dubtes, per exemple, com aguantarà Esquerra aquests comicis, si el PSC farà bons els pronòstics a les enquestes o li passarà factura al Cascoldo, quines repercussions pot tenir aquesta decisió en l'aprovació dels pressupostos al Congrés, però sobretot, qui serà el candidat de Junts. Jordi Turull ja s'ha afanyat a posar el nom de Puigdemont i el mateix Puigdemont també s'hi veu. N'ha parlat fa una estona des d'Estrasburg i ha dit això.
A un debat d'investidura jo hi podré ser present. Aprova la llei d'amnistia, està previst que s'aprovi aquesta setmana, que després del tràmit del Senat entri en vigor probablement a finals de maig, com que està previst que malgrat els efectes suspensius que pugui generar el recurs constitucional o del Tribunal Europeu, les mesures cautelars s'han d'aixecar.
Ara bé, l'expresident també ha dit que no té clar si pot ser alhora candidat a les eleccions europees i a les catalanes. De seguida l'escoltarem i ampliarem tota la informació relacionada amb aquest avançament electoral des de Barcelona i també des de Madrid. Allà al Congrés demà s'ha d'aprovar la llei d'amnistia abans de passar pel Senat i en principi no hi hauria d'haver sorpreses. Ara bé, avui el PP i el PSOE s'han tornat a estirar els cabells pel Cascoldo i per tot l'embolic que hi ha al voltant de la parella d'Ayuso. Pedro Sánchez n'ha demanat la dimissió, però la presidenta de la Comunitat de Madrid no es deixa aixafar i ha assegurat que es tracta d'una campanya de la Moncloa per desviar l'atenció. Al marge d'això, a aquesta hora també estem pendents d'una notícia que hem sabut fa molt poca estona, i és que un pres de Mas Enric, el tarragonès, hauria matat la cuinera del centre i després s'hauria suïcidat. De seguida ho ampliarem. I també parlarem de la decisió de la Cambra de Representants dels Estats Units que posa contra les cordes TikTok, o es desvincula de la Xina, diuen, o la prohibirà. De seguida tot amb més detall, avui, com dèiem, especial del 9C amb l'avançament electoral a Catalunya. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pere Aragonès, que convoca eleccions anticipades el 12 de maig. Després del fracàs dels pressupostos, el president ha anunciat el final de la legislatura i l'avançament electoral 9 mesos abans del que tocaria. Aragonès ha denunciat la irresponsabilitat de l'oposició i els ha culpat de la situació actual.
Per això convocarà eleccions d'aquí a 2 mesos, diumenge 12 de maig. La campanya electoral arrencarà la nit del 25 al 26 d'abril. Pere Aragonès assegura que sense pressupostos no hi havia cap altra alternativa que convocar eleccions.
El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat. Però també triarà entre aquells que defensen un model del passat i aquells que defensem Catalunya sempre i a tot arreu, una Catalunya que mira cap al futur i no a models superats.
Les eleccions al Parlament, per cert, cauran just un mes abans de les eleccions europees, que són el 9 de juny.
Aragonès, aquí ara sentíem, diu que se sent fort per aconseguir una victòria que li permeti mantenir la presidència de la Generalitat. Adrià Santasusagna.
És diumenge quan Pere Aragonès veu que no aprovarà els pressupostos i que no hi ha cap alternativa que convoca eleccions. Després que Jéssica Albiach no baixés del carro, va tenir clar que la legislatura estava esgotada, per això convoca les eleccions i culpa els comuns i també Junts per Catalunya de fer mal als ciutadans.
Avui a Catalunya hi ha dos projectes polítics, dues formes d'entendre el país. Una que és una visió conformista, ancorada en el passat, que se sent còmoda amb la dependència del govern de l'Estat i que proposa solucions antigues als problemes nous. I una altra, la que defenso, netament republicana, que mira el futur amb ambició. i amb l'horitzó inequívoc de decidir en llibertat el nostre futur com a poble.
Eleccions del 12 de maig, dilluns vinent, assignarà el decret de convocatòria perquè surti publicat dimarts, serà quan el Parlament quedarà automàticament dissolt.
Doncs bé, les crítiques que ara sentíem del president, que no li han fet ni pessigolles a la cap de fila dels comuns al Parlament, Jéssica Albià, que assegura que qualsevol responsabilitat pel fracàs dels pressupostos és d'Aragonès.
Que qui tenia l'obligació d'articular una majoria suficient per aprovar els pressupostos de Catalunya és ell. Però una vegada més hem vist a un president que centrifuga responsabilitats i que ha actuat durant tot aquest temps com si tingués majoria absoluta, quan en realitat el que tenia i el que té de moment és una minoria absoluta.
Ara bé, si una cosa queda clara és que un cop el president ha anunciat la data de les eleccions, absolutament tots els partits han engegat ja la campanya electoral. Junts per Catalunya volen que el seu candidat sigui Carles Puigdemont, tot i que el 12 de maig, que és el dia, com dèiem, de les eleccions, encara no s'aplicaria l'amnistia. Estan convençuts que sí que seria a Catalunya pel debat d'investidura, Laia Colomer.
Sí, ha estat en un discurs molt dur del secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat a tort i a dret contra el president aragonès, l'ha acusat d'electoralisme per triar una data en què l'amnistia encara no s'aplicarà, però l'ha avisat que potser la jugada li surt malament. Turull diu que Junts vol que el candidat sigui Puigdemont.
Cada vegada que vostès m'han preguntat per qui seria el candidat de Junts per Catalunya, m'han sentit dir qui volíem que fos el candidat de Junts per Catalunya. I per tant nosaltres treballarem i volem, i tots saben qui volem que sigui el candidat de Junts per Catalunya. Només li vull dir aquí que la persona que tots tenim al cap, amb aquest calendari que se'ns ha proposat, el dia del possible debat d'investidura pot ser aquí a Catalunya. Serà a Catalunya.
La setmana passada el mateix Turull va dir que Puigdemont podria tornar a Catalunya cap al juliol.
De fet, l'anunci de l'avançament electoral agafat a Carles Puigdemont dins l'hemicicle del Parlament Europeu en el torn de votacions. A la sortida, atès als mitjans de comunicació i no ha amagat la seva il·lusió de ser al ple d'investidura. Puigdemont diu que amb el calendari a la mà és possible. Des d'Estrasburg, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Puigdemont no ha aclarit si en aquest ple estaria com a convidat o com a diputat i candidat de Junts a presidir la Generalitat. L'ara eurodiputat de Junts ha reconegut que aquest avançament electoral a Catalunya ha trastocat els seus plans inicials de ser el candidat del seu partit a les eleccions europees del 9 de juny. Puigdemont diu que ara haurà de decidir què fer perquè no té clar si pot compaginar les dues candidatures.
Podria conjugar ambas candidatures?
Jo crec que no, eh? Jo crec que no és possible. Crec que no és possible, vaja, però és que tot és molt tendre i és molt recent i... hem de seure i analitzar bé tot.
Puigdemont, per tant, ha deixat entreveure que podria tornar a Catalunya un cop s'aprovi la llei d'amnistia a finals de maig, sense risc de ser detingut, perquè ha assegurat que encara que hi hagi recursos al Constitucional i a la Justícia Europea, les ordres de detenció cauran igualment.
I per la seva banda, el PSC, que ara mateix parteix com a favorit a les eleccions segons totes les enquestes, assegura que estan preparats per anar a les urnes. Laia.
Sí, els socialistes van guanyar les últimes eleccions al Parlament i ara ho tenen tot de cara perquè torni a passar. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, diu que el país necessita un gir de timó.
Que estic preparat, que estem preparats i que aquest país necessita un president, no un candidat, que necessita un govern fort i que necessita anar endavant, prosperar. Catalunya ho té tot. Necessita un govern i un president que acompanyi aquesta Catalunya.
Si no passa res, Illa serà el candidat del PSC aquest mateix cap de setmana. Teníem previst el Congrés per ratificar-lo.
Doncs bé, d'aquí a uns minuts, en temps de tertúlia, entrevistarem la portaveu d'Esquerra al Parlament, Raquel Sans, també el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, i la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales. Com ara sentíem, Junts ja flirteja amb el retorn de Puigdemont i és que ara s'obre una altra gran guerra amb la convocatòria de les eleccions, que és que els partits hauran d'anar correcuita a proclamar els candidats. Quina és la situació a hores d'ara, Adrià?
Qui té els candidats claríssims és Esquerra, en Pere Aragonès i el PSC, que aquest cap de setmana tornarà a proclamar Salvador Illa com a primer secretari del partit. Junts no té candidat clar i més sabent que consideren a pocs dies eleccions catalanes i europees. El partit torna a treure el nom de Puigdemont, que també aspira a ser el cap de llista a Europa, si no, Josep Rull sona amb força. Jéssica Albiach podria repetir el capdavant dels comuns, Carlos Carrizosa, Ciutadans, i venen altres incògnites. Si el PP confiarà en Alejandro Fernández i què farà la CUP, que es troba en ple procés de refundació. Quin candidat escollen? Tot plegat s'haurà de decidir en poques setmanes.
Doncs bé, amb aquest escenari del possible retorn de Puigdemont, és important saber, doncs, el calendari de l'amnistia. La llei, com dèiem, s'aprovarà demà mateix al Congrés, però no s'aplicarà com a mínim fins l'estiu. Després del Congrés, la majoria absoluta del PP al Senat frenarà l'amnistia un parell de mesos abans que no torni de nou cap a la Cambra Baixa. Això ens situa ja a finals de maig, però és que llavors, un cop es publiqui el BOE, els jutges encara tindran encara un parell de mesos de marge per aplicar aquesta llei. És a dir, que fins a ple estiu, a finals de juliol, si fa no fa, no es notarien els efectes de l'amnistia. Les 8 i 10 minuts, sigui com sigui, la convocatòria electoral a Catalunya, que afecta de ple a la governabilitat de l'Estat, i atenció a això, el govern espanyol acaba d'anunciar que renuncia a presentar uns pressupostos per aquest 2024, diuen, per la impossibilitat de negociar-los, tenint en compte que hi ha eleccions a Euskadi i després a Catalunya. Sapiguem aquesta última hora des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, és Maria Jesús Montero qui acaba d'anunciar exactament això, que tot el taulell polític a Madrid queda tocat, que els pressupostos previstos per aquest 2024, que ja estaven elaborats i que ja s'estaven negociant amb Esquerra, Junts i la resta de socis, queden en un calaix. Montero ho acaba de dir a la SER.
La convocatòria electoral en Catalunya altera de forma clara el tablero político. Actualmente los presupuestos en España, como ustedes bien conocen, están prorrogados desde el 1 de enero y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realistas, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025. Es lo que es sensato y es lo que está.
Els pressupostos de l'Estat ja s'havien d'haver presentat a principis de febrer, però l'ajornament de la llei d'amnistia ho va acabar endarrerint. Hi havia una nova data, que era el Consell de Ministres d'ahir, però també es va ajornar. I fins avui la nova data era dimarts que ve, el 19. Ara tot ajornat i el calaix.
Doncs bé, com dèiem, era un dels dubtes que es posava sobre la taula després d'aquest anunci d'eleccions anticipades a Catalunya i que el govern espanyol esvaeix perquè, com dèiem, acaba d'anunciar que no presentarà els pressupostos aquest 2024. Hi ha, però, un altre protagonista també del debat d'aquest matí, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona de Pedro Sánchez i líder de Sumar, que deia que no tenia res a dir sobre la negociació dels comuns i que ella del que es preocupava era precisament d'aquests presupuestos de la Estat.
Le corresponde decidirlo a los comunes y lo que aprovecho es para decirles que ha llegado el momento ya de que en nuestro país tengamos presupuestos. Y he de decirles que nos encontramos lejos todavía en la negociación con el Partido Socialista.
¿Pero usted ha invitado a los comunes a que aprueben esos presupuestos?
No me compete a mí invitar a los comunes, eso es una tarea que tienen los comunes. Sumar es una formación plurinacional, no centralista, y deciden los comunes.
Bé, doncs ara ja s'han esvaït tots els dubtes sobre si aquest condicionament d'aprovar els pressupostos a Catalunya acabaria tenint o no repercussió en l'aprovació dels pressupostos a Madrid. I per la seva banda, el PP, les eleccions al Parlament, l'enganxen a peu canviat. L'equip d'Alberto Núñez Feijóo comptava que s'aniria a les urnes a finals d'any i no volia plantejar cap canvi dins del PP català fins l'estiu. Ara, per tant, des de Gènova, assumeixen que el candidat serà Alejandro Fernández. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, amb la pinça al nas, però de moment no volen obrir una crisi dins el partit en ple carrusel electoral. La intenció de Feijóo i companyia era fer una sacsejada al PP català passades les eleccions europees. De fet, però, no tenien clar si això implicava canviar de candidat. Ara, amb la decisió d'avui, prefereixen no esvalotar el galliner i acceptar que Alejandro Fernández es presenti a les eleccions. És un perfil que els últims mesos no sempre ha encaixat amb l'estratègia de Feijóo, però en el context actual és un dels grans opositors a Puigdemont i l'amnistia, amb capacitat a més per explicar-se bé.
I aquest avançament d'eleccions a Catalunya que arriba just al dia que hem conegut el baròmetre del CIS, en aquest cas de perspectiva electoral a Espanya. El PP es dispara en intenció de vot i el PSOE cau arran del cascoldo.
Fa un mes tots dos partits estaven en una situació d'empat tècnic. Ara el CIS dona 3 punts d'avantatge als populars. En cas d'eleccions generals, el PP arribaria al 34% dels vots. El PSOE baixaria al 31,3. Vox puja de cop del 8 al 10% i Sumar també es manté en aquesta xifra. És el primer baròmetre que es fa després de la majoria absoluta del PP a Galícia.
Tot això que explicàvem, com dèiem, conseqüències d'aquest no als pressupostos i a banda de les eleccions, però també té implicacions directes en la butxaca i en el dia a dia dels ciutadans. Per exemple, totes les millores laborals que s'havien pactat en l'àmbit de la salut i en educació, que quedaran aparcades, el xec escolar de 100 euros, que no es podrà fer extensiu als alumnes de secundària, i encara un altre, cauen els 1.000 milions que es van anunciar per fer front a la sequera. Repassem algunes d'aquestes afectacions amb la Sílvia Solanes.
En el Departament de Salut es preveien 190 milions més per reforçar l'atenció primària, que ara hauran d'esperar. També partides per millorar centres com el Joan 23 de Tarragona o l'Hospital del Mar. El no també toma l'augment del 7% de pressupost en salut mental. A l'àmbit del benestar social es queden al calaix 1.000 places noves per la gent gran, persones amb discapacitat o salut mental per reduir llistes d'espera. L'altre departament amb més pressupost, el d'Educació, també té una estocada. Més enllà del xec de 100 euros, per exemple, les famílies infantil, veuran com es queden al calaix els 7 milions extres per consolidar que l'I2 sigui gratuït. I amb l'informe PISA darrere fons també s'atura l'augment del 10% en educació i els 50 milions per millores educatives. Una altra conseqüència és en la partida prevista per reformar i ampliar centres educatius o en la incorporació de nous professionals per la inclusiva.
Ara bé, on no hi havia ni un euro als pressupostos era juntament pel Hard Rock, la pedra a la... justament volíem dir per al Hard Rock, la pedra a la sabata que ha acabat amb els comuns tombant els comptes. L'any passat sí que els van aprovar, tot i que per escrit el govern i el PSC també s'havien compromès amb el macroprojecte de joc aquest 2024, però volien una declaració política i aturar el pla director urbanístic, cosa que el govern diu que no pot fer perquè segueix amb el curs burocràtic. Doncs bé, sobre aquest avançament electoral, donem ara un cop d'ull al que diuen els diaris a aquesta hora. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
Comencem, evidentment, pels catalans. Com llegeixen aquesta decisió del president aragonès?
A La Vanguardia, la directora adjunta Lola García se centra en la importància que tindrà la victòria electoral o no de Salvador Illa a Catalunya per Pedro Sánchez i per abordar tots els temes pendents que hi ha a nivell estatal. L'Ara, per la seva banda, titula Aragonès convoca eleccions anticipades pel 12 de maig després del fracàs dels pressupostos. Un titular, per cert, calcat al que fa el periòdico. El Nació destaca en la paraula irresponsabilitat que ha fet servir el president de la Generalitat en l'anunci de les eleccions anticipades. I el Món.cat també destaca en una frase de Pere Aragonès, en aquest cas, cal responsabilitat de país i assumeixo la responsabilitat.
Això, com dèiem, aquí a Catalunya, a Madrid, l'avançament electoral també ocupa la portada dels digitals dels principals diaris i, a més, també destaquen la possibilitat que Carles Puigdemont sigui el candidat de Junts.
Tot i que no és la seva notícia principal, apareix a tots els diaris. El País obre amb una fotografia de Pere Aragonès i explica que l'avançament de les eleccions és el resultat del fracàs amb els pressupostos. El diari Opunés segueix la mateixa línia i es fixa en com Salvador Illa ha celebrat l'anunci de les noves eleccions. A l'ABC, el delegat del diari a Catalunya i tertulià del 9C, a l'exgovern, titula Fins aquí Pere, i se centra en Esquerra i en el fet que Aragonès ha demostrat la mateixa convicció tant en acabar la legislatura com en convocar eleccions anticipades. El Mundo també té l'avançament electoral en portada, però en petit, i destaca que Aragonès volia esgotar la legislatura que hauria d'haver acabat al febrer del 2025. I La Razón opta per un titular purament informatiu sobre una fotografia gegant d'Aragonès envoltat de micròfons.
Gràcies, Mireia. Bona nit.
Bona nit.
I sobre aquestes eleccions anticipades pel 12 de maig i els escenaris que s'obren a partir d'ara, li han preguntat al redactor en cap del Digital Nació, Joan Serra, què en pensa.
Per aquest ordre, pressupostos tombats i eleccions anticipades. La legislatura catalana vista per a sentència. Qui deia que la política domèstica era soporífera? Ni les cimeres d'urgència ni les contraofertes d'última hora han fet canviar la decisió dels comuns sobre els pressupostos. Potser perquè el guió del Hard Rock, com a línia vermella, ja estava escrit. Ha pesat la necessitat dels comuns de marcar perfil ideològic per desmarcar-se del PSC i probablement també la necessitat d'Ada Colau de cobrar-se la factura de Barcelona, on havia quedat apartada de les negociacions per ampliar el govern. L'error d'Esquerra ha estat no llegir la maniobra a temps. I Aragonès, víctima de la debilitat parlamentària, què hi guanya avançant eleccions? Doncs una última oportunitat per agafar contrapeu als adversaris. Junts ha de fer possible que Carles Puigdemont sigui el candidat. De moment, el partit ja s'ha afanyat a propagar-ho i Salvador Illa pateix perquè el cas Coldo no l'esgarrinxi més del compte. I amb eleccions el 12 de maig, la sequera pot trampejar-se sense decisions més doloroses. Però la gran pregunta després de sentir Aragonès és què farà amb els pressupostos generals de l'Estat? Si té ganes de mambo, perillen més coses que la legislatura catalana.
Gràcies, Joan. Ara de seguida ho ampliarem en temps de tertúlia, però al marge d'aquestes eleccions anticipades a Catalunya, l'altre gran tema del dia de l'agenda política és Isabel Díaz Ayuso i les seves declaracions, deixant clar que no dimitirà, tot i el frau a Hisenda que hauria comès la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ho desvincula del seu govern i avisa que tot plegat és una campanya de la Moncloa per desviar l'atenció. Ayuso avisa a Sánchez que no ho aconseguirà.
El presidente del gobierno, que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, el presidente que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. Está sentado en la corrupción política y económica Y esto no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión.
Això després que aquest matí el president espanyol hagi demanat a Feijó que aparti Ayuso.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Ayuso, per cert, que desmenteix que la seva parella fes servir una societat pantalla per estalviar-se a tributar i nega també que tingui un deute de 350.000 euros a Hisenda. Al contrari, assegura que és Hisenda qui li deu 600.000 euros a Alberto González. I encara a Madrid, el govern espanyol ofereix ara la reparació honorífica de Salvador Puig Antich, 50 anys després del seu assassinat. Des del Congrés Junts per Catalunya ha exigit el perdó, ho ha demanat Eduard Pujol, i la resposta és del ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
A Puig Antich el van condemnar els parents llunyans, o no tant, dels que viuen instal·lats a les clavegueres de l'Estat, que són els mateixos de l'Operació Catalunya, els de Pegasus, els de la mentida de l'11M.
El govern d'Espanya està en disposició de declarar la reparació i el reconeixement personal a la família de Puig Antich.
És una fórmula similar a la que es va fer servir el 2018 per reparar la figura de Lluís Companys. Això sí, el govern espanyol en cap cas es planteja aprovar una llei per anul·lar els judicis sumaríssims. 8 i 21 minuts és una de les notícies, com dèiem, d'impacte d'aquesta tarda. Un intern de la presó de Mas Enric a Tarragona que ha assassinat a una de les cuineres del centre. El presumpte homicida s'ha suïcidat minuts després. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
El crim s'ha produït als vols de les 5 d'aquesta tarda, on dels interns, empleat en la mateixa cuina, ha apunyalat una de les cuineres professionals de la presó tarragonina. La víctima tenia prop de 50 anys. Els sindicats, amb representació a Mas Enric, han confirmat la mort violenta fa una estona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. El pres estava destinat a la cuina i tenia un historial delictiu important. S'ha convocat els funcionaris demà a les 12 del migdia a la presó de Mas Enric i als altres centres penitenciaris de Catalunya per fer 5 minuts de silenci com a mostra de rebuig per aquesta agressió. És el primer funcionari mort per un intern al centre penitenciari de Mas Enric, que és un dels més grans i moderns que hi ha a tot Catalunya.
Doncs bé, qualsevol novetat al voltant d'aquest cas, evidentment, també l'ampliarem aquí al 9C, i precisament el col·lectiu LGTBI, les minories racials, són les principals víctimes dels delictes d'odi a Catalunya. Després d'un boom de delictes per orientació política vinculada al procés independentista, ara la immensa majoria són, com dèiem, delictes i agressions per orientació sexual o origen de la víctima. Benet Iñigo.
El 37% de les denúncies que han investigat els Mossos l'últim any són per LGBTI-fòbia. Lideren el rànquing en bona mesura, segons la policia, perquè hi ha entitats molt fortes que els últims anys han promogut la denúncia de qualsevol discriminació. El rerefons racista és el segon motiu de denúncia de delictes d'odi. La portaveu Montserrat Escudé explica que l'ambient social afavoreix aquest tipus d'agressió.
Aquesta polarització social no té una relació directa amb els delictes d'odi, necessàriament, no? La polarització en si no és violenta, però sí que ofereix un escenari que pot ser procliu, que pot ser afavoridor i que pot facilitar l'aparició de discursos d'odi que poden acabar en conductes d'odi i discriminació.
I per cert, 23 de les denúncies per delicte d'odi són per fets produïts en esdeveniments esportius, com ara càntics i l'exhibició de símbols homòfobs i racistes.
I per cert, que un mosso està ferit greu pels enfrontaments d'ahir al vespre amb els boixos nois abans del partit del Barça. Va ser quan la policia va barrar el pas als hooligans per impedir que ataquessin l'afició del Nàpols. 16 agents antiavalots van quedar ferits. El més greu és un policia qui van trencar el tendó d'Aquiles. 8 i 23, a Badalona, els tècnics han hagut d'apuntalar més de 300 habitatges de la mateixa promoció del que es van ensorrar al febrer i en què van morir 3 persones. El govern municipal assegura que en alguns blocs el risc pels veïns és molt alt. Des de Badalona, Mar Poyato.
La promoció afectada té 420 habitatges a banda de l'edifici ensorrat al qual no s'hi pot entrar perquè hi ha una investigació judicial oberta. D'aquests pisos, 315 necessiten apuntalament perquè tenen esquerdes i cal garantir la seguretat dels veïns. A més, hi ha 5 blocs desallotjats en condicions realment preocupants. En parla el tinent d'alcaldia, David Gràcia.
Podríem afirmar, des del govern estem convençuts, que s'han pogut salvar vides perquè el risc de que es repetís una situació similar al número 9 era molt alta.
L'Ajuntament calcula que els veïns d'aquests 5 blocs desallotjats podran tornar a casa la setmana que ve. Pel que fa als veïns del bloc ensorrat, 6 famílies continuen en pensions i una altra ha acceptat anar a viure a un pis de la Generalitat.
minuts per dos quarts de nou. Ho dèiem també en començar. Els Estats Units posen contra les cordes a TikTok. La Cambra de Representants ha aprovat una llei que prohibeix les xarxes socials si no es desvincula de la Xina.
La preocupació principal és que les dades que recopila la plataforma TikTok als Estats Units no acabin en mans de Pequín. Creuen que pot ser un perill per la seguretat nacional. Durant el seu mandat, Donald Trump ja va intentar prohibir la xarxa social per aquest mateix motiu, però l'actual president Joe Biden va anul·lar la prohibició quan va entrar a la Casa Blanca. Ara les coses sembla que han canviat i la mesura té el suport de Biden, que ha dit que la ratificarà.
I a tot això, el Parlament Europeu ha aprovat la primera llei del món que regula la intel·ligència artificial. D'aquesta manera es posarà límits als famosos ChatGPT i també als reconeixements facials massius en llocs públics.
El text busca blindar la seguretat i la privacitat de les persones, per això prohibirà les eines que permeten classificar les persones per estat social, ètnic o físic i la detecció d'emocions i sentiments als llocs de feina. La llei també limita en bona part el conegut ChatGPT i la lluita contra la desinformació. Ara cada país té 2 anys fins al 2026 per adaptar aquesta llei al seu marc legal.
Les aerolínies europees reclamen al govern espanyol que bloquegi el nou impost del querosè que s'està negociant a Brussel·les.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ho fan perquè asseguren que encarirà els bitllets un 6% el 2033 i que farà caure també un 6% la demanda de passatgers. L'Associació d'Aerolínies Regionals Europees també adverteix que Catalunya serà la gran perjudicada per l'entrada en vigor d'aquest impost. Calculen que farà perdre 700 milions d'euros al PIB català i que destruirà més de 7.600 llocs de feina.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
I en cultura, Julio Manrique admet que no vol continuar amb el plantejament que hi havia fins ara al Teatre Lliure, liderat per Juan Carlos Martel, però es proposa no trencar del tot amb el que s'ha fet fins ara. El nou director del teatre, que avui ha donat a conèixer el seu projecte de cara als propers anys, Bàrbara Padilla.
Diu que vol posar els artistes al centre i que prepara una programació contemporània d'autors catalans i internacionals que veurà la llum aviat. Ho explica a RAC1 el mateix Manrique, que té l'experiència d'haver dirigit el Teatre Romea durant 3 anys.
El meu projecte pel Teatre Lliure passa per posar l'art i els artistes al centre de l'activitat del Lliure, al centre d'aquesta casa. La meva trajectòria ha estat vinculada durant molt de temps a l'escenari, com a actor, com a director. El que pugui haver après en aquest ofici té a veure amb l'experiència que he acumulat vivint el teatre des de l'escenari. És això el que voldria traslladar en aquesta nova etapa al Lliure.
El seu projecte passa per convertir la sala petita del teatre en un espai per creadors emergents i per donar més protagonisme als actors i les actrius amb diversitat funcional.
Gairebé 28 minuts, moment per repassar els esports amb el Roger Sapera. Roger, bona nit.
Hola, bona nit.
D'aquí una estona que començaran els darrers partits de tornada dels vuitens de finals de la Champions.
Sí, a partir de les 9 de la nit, Borussia Dortmund PSV Eindhoven a l'anada empat a 1 i Atlético de Madrid Inter de Milà amb avantatge d'un a 0 pels italians. Tots aquests partits els podreu seguir a RAC+1 i a partir de 9:45 ja a la sintonia de RAC1. Un cop acabin ja tindrem tots els equips que divendres seran al bombo dels quarts de final d'aquesta competició de la Lliga de Campions. De moment, Barça, Madrid, Bayern de Munic, PSG, Manchester City i Arsenal ja estan classificats al sorteig divendres a les 12 del migdia també a RAC+1.
I a tot això, l'Espanyol ha presentat avui el substitut de Luis Miguel Ramis a la banqueta, que és Manolo González.
El fins ara tècnic del filial assumeix les regnes del primer equip fins a final de temporada. Avui en la seva presentació ha explicat les seves sensacions.
És que estic confiat i tranquil de la capacitat per treure endavant el repte. Ho dic de veritat, penso que és així, si no tampoc té cap sentit agafar-ho. I el que sí que hem de fer és sintetitzar tot bastant, perquè no tan intens, òbviament, de preparar les coses com quan comença un equip al principi, perquè l'equip tingui el millor rendiment possible tenint en compte la plantilla i els jugadors que tenen.
La seva estrena serà diumenge a la Romareda contra el Saragossa a partir de 6:45 de la tarda.
Gràcies, Roger. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
Bona nit.
Ha de continuar pujant la temperatura?
Sí, de cara al cap de setmana és quan més notarem aquesta pujada del termòmetre, amb màximes que es podrien acostar als 25 graus. Per tant, primavera, sí, que es consolida el cap de setmana. Això sí, notarem una petita baixada de cara a divendres. Divendres arribarà un petit front que reactivarà alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Demà tindrem un petit tas d'aquest canvi de temps en forma de més núvols. Per tant, al matí encara moltes estones de sol, a la tarda més núvols, però però amb molta suavitat. De nou, avui s'ha arribat a aquests 20, 21, 22 graus al pantà de Riba-roja d'Ebre. Demà, si fa no fa, temperatures molt semblants amb molta bonança al migdia, esperant que baixin una mica divendres per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
Gràcies, Martí, que vagi bé. Fins aquí una estona. Pràcticament 8:45 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem avui aquesta tertúlia especial del 9C després d'aquest avançament de les eleccions a Catalunya, una tertúlia que avui farem amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Bona nit, Isabel.
Hola, bona nit.
Gràcies per incorporar-te també avui a la tertúlia del 9C. El Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament, que normalment ens acompanya els dilluns, però avui li hem demanat que també segui al mateix lloc de sempre, tu, Jordi?
Sí, l'he trobat bonic i he pensat, mira, posa-t'hi.
És el teu, aquest. Magda Gregori, directora de La Mira, bona nit.
Hola, bona nit.
I també ens acompanya el Cugat Comas, politòleg i periodista. Bona nit, Cugat.
Bona nit.
I el cap de política de RAC1, l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit.
Se'ns ha girat feina de cop, avui, sí. Adrià.
Sí, bueno, ja intuïem que podien anar per aquí els trets, però
vaja. De fet, tu ja ho apuntaves aquest matí, a aquesta sí. possibilitat. Quan hi va començar a haver aquest rau-rau?
A mi em va començar a arribar el dilluns al matí. I avui he sabut que ja des del diumenge al migdia el president Pere Aragonès, després d'escoltar un míting que va fer Jèssica Albiach, en què posava unes condicions inassumibles, ja va començar a tenir coll avall que anàvem a eleccions. Dilluns sí que és veritat que sobretot el que és la banda de partit comença molt el xup-xup de si no hi ha pressupostos hem d'anar a eleccions, perquè a més ara és un bon moment pel partit, tenint en compte que les enquestes més o menys els hi surten que podien igualar els resultats que tenen ara, tenint en compte que Salvador Illa està esquitxat o pot estar cada cop més esquitxat pel cas Coldo i que Junts per Catalunya no acaba de tenir candidat, no? I tot plegat sumat a que aquest estiu serà dur amb la sequera i que queden pocs mesos per esgotar la legislatura, doncs molta gent veia doncs, que ara era una bona finestra d'oportunitat.
Però Pere Aragonès, recordem, havia dit per activa i per passiva que no avançaria les eleccions.
Sí, i es pensava que aprovaria els pressupostos. Clar, un cop no els tens, de fet hi havia l'imaginari, no? La sensació de... Bé, els comuns l'any passat van quedar desdibuixats perquè van pactar molt ràpid i van estar 2-3 mesos menjant-se els mocs, literalment, esperant el pacte amb el PSC, no? I una mica la sensació que hi havia aquests últims mesos era, bueno, tanquem el pacte amb el PSC i els comuns estan esperant per tenir les seves setmanes de glòria, els seus minuts de glòria, etcètera, etcètera. Però han anat escalant tant el relat i posant tant la condició del Hard Rock com línia vermella que no hi ha cap manera de trobar el desllorigador.
Fem una primera ronda perquè tenim 3 trucades pendents amb els portaveus d'Esquerra, d'En Comú Podem i també de Junts, però abans us volia preguntar si creieu que aquesta era l'única opció que tenia Pere Aragonès. Isabel.
Potser no era l'única, però sí que era la més beneficiosa en aquest moment per Esquerra Republicana. Aguantar fins al febrer sense pressupostos i sense més suport per fer res, i a més depenent d'una negociació amb el PSOE a Madrid de cara a uns pressupostos a Espanya, tampoc no és que sigui l'escenari, el millor escenari per un partit independentista, de manera que, com deia l'Adrià, veient quins són els números que tenen ara sobre la taula, que l'electorat susceptible de votar el PSC es ressent precisament per l'aprovació de l'amnistia, amb el cas Coldo encara bullint, doncs consideren que poden tenir millors perspectives que les que podrien tenir d'aquí uns mesos.
Magda.
Sí, de fet, a veure, la política sovint és l'arc, no? De gener... És a dir, tens contradiccions i les has de gestionar, i el president Aragonès s'havia mantingut molt ferm dient que malgrat tots els escenaris no convocaria aquestes eleccions, i al final la tesitura l'ha portat a que no tenia probablement gaire sortides. És veritat que potser pensa que és un bon moment per Esquerra, també perquè Junts no té un candidat encara molt clar, malgrat que hi han sortit, posant sobre la taula el nom de Puigdemont, i perquè el PSC, que és el seu gran rival també a nivell electoral, està esquitxat probablement per aquest cas, pel cas Coldo, tot i que també hem de veure si realment la corrupció acabarà passant factura no a nivell electoral, perquè a vegades la corrupció, i així s'ha demostrat en algunes comteses, no acaba tenint una implicació directa en uns resultats electorals. Per tant, i el Partit Socialista ve d'una onada que moltes coses li van a favor i els resultats electorals li van a favor. Per tant, bé, no sé si era el millor moment o no, en tot cas... tenir aquesta potestat, ha jugat aquesta carta al president Aragonès, i això ara evidentment tindrà conseqüències i rèpliques, perquè ja les està tenint amb el que pugui passar al govern espanyol. Pedro Sánchez ha dit que de moment no es planteja cap pressupost per enguany, i tenim una llei d'amnistia que encara té molts serrells per resoldre. Per tant, és un escenari que no només ens afecta a Catalunya, sinó que ens afecta al govern espanyol, i hi ha unes eleccions basques. Per tant, que realment l'escenari a nivell polític serà mogut els pròxims mesos.
Jordi.
Home, jo d'entrada dic que crec que és una decisió que no respon als interessos del país, sinó, evidentment, de partit. És a dir, les crisis de govern o avançar eleccions, si no són tècniques, que vol dir dos o tres mesos, responen a situacions molt greus, una encallada amb uns pressupostos. Jo crec que sí que hi havia camí per recórrer, o en tot cas, quan es queda sol només amb 33 diputats, era el moment potser de fer plantejaments d'aquests, no? Però jo crec que aquí hi ha un càlcul partidista, electoralista, crec que molt més pactat del que ens estan ensenyant en aquesta, jo diria, representació bastant teatral del desencontre amb Comuns, que jo crec que acaba, si Junts no ho fa molt bé, amb la redició del tripartit a Catalunya.
Pam. Ja l'has deixat d'anar aquí.
Està com ho veig.
Cugat, i estàs d'acord amb això?
Home, és un escenari i és segurament la suma més fàcil. Si fem ara una quiniela, no? Jo crec que el 15 serà difícil que l'encertem ningú de com aniria les futures eleccions, però a poc que s'assembli una mica d'ara, és la suma que no ha deixat de sumar, tot i que durant molt de temps hagi estat una suma proscrita i prohibida. Jo crec que els castellers tenim allò de l'intent desmuntat, que és que preferim... tots arribar cap avall abans de fotre'ns un lletot, de fer llenya, i crec que és la figura que ha escollit Esquerra Republicana, que començava la legislatura i reforçava el seu paper quan Junts se'n va o fan fora del govern, quan hi ha allò que diu que serà l'Scottish National Party, la versió catalana, no? que serà un catx al party català, i té tota aquesta... anuncia tots aquests castells amb folres i manilles que a l'hora de la veritat les gralles sonen cap avall i fan intent desmuntat, i a veure la propera ronda cap on van les coses.
Tenim en línia Raquel Sans, portaveu d'Esquerra al Parlament. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
La possibilitat d'avançar aquestes eleccions estava sobre la taula si es tombaven els pressupostos o s'ha pres en aquestes últimes hores?
És una decisió que s'ha hagut de prendre en les últimes hores, perquè des d'Esquerra Republicana i des del govern de la Generalitat s'ha negociat fins al darrer minut per poder disposar d'uns pressupostos que enteníem i que entenem que eren bons per la ciutadania d'aquest país, que incorporaven 2.400 milions d'euros que anaven destinats clarament a millorar i enfortir els serveis públics del país, a millorar l'educació, a millorar les polítiques lingüístiques, per exemple, del país, a millorar en l'àmbit de la salut, a millorar les condicions dels i les professionals, a seguir blindant la gratuïtat de l'infantil 2, reduir les llistes d'espera de les residències que hi ha en aquest país, que són coses que impacten en la vida de la gent, i per tant molt conscients de que eren uns pressupostos que tenien un impacte no pel govern, no pel partit, sinó tenien un impacte per la vida de la gent, hem negociat fins l'últim minut, ho hem intentat tot, però és evident que els vetos creuats i la irresponsabilitat d'uns i d'altres ha fet que aquests pressupostos fossin impossibles.
Què vol dir d'uns i d'altres? A qui més es refereix, doncs, aquesta irresponsabilitat?
Doncs a tots els que s'han oposat a aquests pressupostos, començant pels comuns, no? que han posat una qüestió extrapressupostària en aquesta negociació, l'han situat en el centre del debat, una qüestió que no tenia ni un sol euro ni una sola línia pressupostària en aquest pressupost, ho han situat en el centre, quan a més doncs en pressupostos anteriors no havien tingut cap problema d'aprovar-los, malgrat que en pressupostos anteriors sí que hi havia partida pressupostària per Hard Rock. Per tant, és evident que no estàvem parlant de Hard Rock, és evident que estàvem parlant d'una altra cosa, o en el cas de Junts per Catalunya, per exemple, no, quan han posat doncs la rebaixa fiscal en l'impost de successions com un tema límit, perquè ens estaven dient, escolta'm, rebaixeu els impostos al 15% més ric de la població, deixem d'ingressar 1.200 milions d'euros, i la pregunta és d'on els traiem? De les vetlladores que hem de posar a les escoles, els traiem de les millores salarials en els mestres, en el sector de la salut? D'on surten els recursos de les inversions que hi havia previstes per les dessaladores per fer front a la sequera que tenim per davant? Per tant, és a dir, reduir l'impost de successions al 15% de la població més rica del país a canvi de disminuir els recursos en els serveis públics, ens semblava que també era una línia vermella, i els en aquest cas Junts per Catalunya n'era plenament conscient, o la CUP, que ens demanava unes sumes impossibles, perquè per una banda ens està dient que hem de sumar les esquerres, però per altra banda ens diu que hem de sumar amb l'independentisme, no? I aquí les sumes no surten, és a dir, o una cosa o una altra, no? I per tant és evident que aquí no hi ha hagut voluntat real d'aprovar els pressupostos, que nosaltres hem treballat fins l'últim moment, insisteixo, perquè enteníem que eren uns bons pressupostos, perquè no sabem en el futur, o sí que sabem que en el futur els propers pressupostos que hi haurà no seran tan expansius, no podrem disposar de tants recursos per destinar als serveis públics, perquè hi havia l'acord amb sindicats, amb patronals, és a dir, perquè eren uns pressupostos que la ciutadania d'aquest país ens estava demanant, i per tant, per això hem estat negociant fins l'últim moment, i en aquest cas, doncs, jo crec que els que han votat no ho hauran d'explicar molt bé.
Per part vostra, però què els havien ofert en aquestes darreres hores perquè els comuns s'ho repensessin? Perquè, és veritat, vostè els acusen de ser responsables, però ells han fet el que han dit que farien des del principi. Què més els havien ofert per convèncer-los perquè aprovessin els comptes?
És a dir, els comuns han posat una condició que en els anteriors pressupostos no havien posat. Els comuns han posat com a condició una cosa que l'altre grup, que en aquest cas sumava 33 diputats que donava suport en aquests pressupostos, l'estava posant com a condició contrària. És evident que el Hard Rock no és una aposta d'aquest govern. No ho és, i no passa res, i ho ha explicat la consellera Mas, i ho ha explicat el president Aragonès, però els comuns eren perfectament conscients de que la línia vermella l'estava traçant, en aquest cas, el PSC. I per tant, qui estava apostant pel casino era el PSC. Nosaltres què hem intentat fer? Hem intentat trobar un punt d'acord. De fet, ens hem ofert, per exemple, aportar una llei al Parlament per canviar la fiscalitat dels casinos, i per tant anant la línia de canviar la fiscalitat, en aquest cas, del joc, no? Nosaltres el 2014, com a Esquerra Republicana, no vam aprovar la rebaixa de la fiscalitat d'aquest projecte, i per tant estàvem disposats a portar-ho. És a dir, ens demanaven que el PSC s'assumés a això. Escolti'm, nosaltres responem per Esquerra Republicana, i per tant, per part d'Esquerra Republicana hi hem posat totes les condicions, totes les facilitats. En l'àmbit sectorial hem estat negociant mesures concretes, i per tant, quan hi ha una negociació a tres bandes, el que no es pot pretendre és guanyar sempre. Hi ha coses que s'han d'assumir i coses que s'han de deixar de fer. No? I perquè no són els pressupostos, no eren ni els pressupostos d'Esquerra Republicana ni del PSC, ni tampoc havien de ser els pressupostos dels comuns, havien de ser els pressupostos de la ciutadania d'aquest país, perquè insisteixo que qui no disposarà d'aquests recursos no és el govern de la Generalitat, és la gent, i són els serveis públics del nostre país. I quan anem a demanar hora al CAP i triguin més temps a donar-nos aquesta hora, doncs això, que aquestes decisions que hem pres avui tenen un impacte.
Però, per exemple, tenint en compte la importància que tenien aquests pressupostos, abans d'arribar a aquest escenari d'eleccions i de no esgotar la legislatura, per què no han intentat, per exemple, buscar un altre acord, un acord de pressupostos amb Junts, per exemple?
Nosaltres ho hem intentat tot, fa mesos que negociem. De fet, la negociació no comença en aquestes últimes hores. El govern de la Generalitat ho ha intentat tot. Insisteixo, és a dir, si la proposta que planteja Junts és una rebaixa de la fiscalitat a les rendes més altes, aquells que heretaran 100.000 euros en estalvis i un patrimoni superior o una vivenda superior a mig milió d'euros, si el que pretenen és rebaixar la fiscalitat a aquestes rendes i haver de treure recursos dels serveis públics, és evident que no podem arribar a un acord. Nosaltres ho hem plantejat, hem fet reunions amb la CUP, ens hem assegut, l'equip negociador ha fet més de 20 reunions amb els comuns, més de 20 reunions. Amb Junts per Catalunya no se n'han pogut fer més, perquè fins al mes de febrer Junts per Catalunya no va presentar la seva proposta de pressupostos. Per tant, és a dir, el govern de la Generalitat tenia els pressupostos per presentar el mes de desembre, ha fet moltes reunions, moltes trobades, intentant trobar els equilibris, intentant trobar els consensos necessaris, i aquí això havia de ser cosa de tres, i hem trobat una altra formació, però la resta no s'han volgut sumar. Per tant, li puc dir que, i li puc donar la paraula del govern de la Generalitat i d'Esquerra Republicana, que ens hi hem deixat la pell per poder trobar aquest acord. A partir d'aquí, quan les formacions polítiques prenen les seves decisions, han de ser conseqüents amb elles. Nosaltres ho som i som responsables allà on som.
Tot el govern estava d'acord amb fer aquest avançament electoral? És a dir, ha estat una decisió unànime?
Ha sigut la decisió del president després del que ha passat avui amb els pressupostos.
Només del president, eh? Però ha demanat opinió a la resta de membres del govern, m'imagino.
Doncs m'imagino que quan ha reunit el govern, evidentment, a banda de comunicar la decisió, evidentment ha escoltat l'opinió de la resta de consellers i conselleres.
Fa uns dies, i acabo ja, el president Aragonès deia que contemplava una entesa amb Junts, però no amb el PSC, sobre els possibles pactes. Ara també parlàvem d'un possible tripartit. Després del que ha passat amb els comuns, vostè veu la possibilitat d'entrar a formar part d'un govern on hi hagués els comuns?
Jo el que veig és que Esquerra Republicana treballarà incansablement per guanyar les eleccions, perquè nosaltres hem vingut a governar el país, hem vingut a ser responsables, hem vingut a fer política útil, política allunyada dels tuits, de la crítica fàcil. És molt fàcil destruir, és molt fàcil criticar que les coses es fan malament. Esquerra Republicana fa política útil, la fa a Madrid, la fa a Europa i la fa a Catalunya, i per tant nosaltres el que ens centrarem en aquests dos mesos és explicar el projecte republicà, aquest projecte republicà que ha tingut coses tan importants com la gratuïtat de l'infantil 2. Li asseguro, jo que he tingut nens petits, que quan has de pagar la llar d'infants, doncs això té un impacte en l'economia familiar i especialment en la de les dones, que hem vingut a que hi hagi un projecte d'equitat menstrual per totes les dones, que hem vingut a fer política industrial. De fet, no, per exemple, al meu territori, que tant hem parlat de Hard Rock, no estem parlant de l'OT Energy, que és la principal inversió que ha arribat a Catalunya en els últims 20 anys, i per tant, escolti'm, hem vingut a fer política útil i hem vingut a fer política per transformar la societat. I nosaltres ara mateix el que estem centrats és en poder explicar aquesta feina, aquesta responsabilitat que tenim i aquest projecte que tenim, i per tant
no
tot el que vingui
clar,
després,
si,
doncs ja veurem.
Si podrien formar doncs govern o no amb els comuns.
Miri, la nostra feina és guanyar les eleccions, i en això dedicarem tots els nostres esforços.
Una última pregunta que vol fer el cap de política de RAC1.
Hola, bona nit, portaveu.
Bona nit.
A tall de curiositat, avui una de les coses que ens ha sorprès més de la votació de pressupostos és que l'exdiputada de Junts, Cristina Casol, ha votat, sí, diguéssim, alineat amb el govern, no? I diguéssim, trencant el que era la disciplina del seu antic partit. Des d'Esquerra havíeu parlat amb ella? O hi ha hagut algun tipus de contacte en aquestes setmanes pels pressupostos?
Sí. Sí, sí, és a dir, Esquerra Republicana, com li he dit, hem fet tots els esforços per poder aprovar els pressupostos, hem parlat amb els comuns, hem parlat amb la CUP, hem parlat amb Junts per Catalunya, hem parlat lògicament amb el PSC i hem parlat també en aquest cas amb la diputada no adscrita, perquè de fet va ser una diputada que ens va donar suport no, en aquest cas per la investidura del president Aragonès, i òbviament sí que hi hem parlat.
Junts apunta que Carles Puigdemont podria ser el candidat. Vostè creu que hi ha temps suficient amb l'aprovació de la llei d'amnistia perquè ho sigui?
Doncs segurament si haguéssim tingut la llei d'amnistia ara fa 2 mesos aprovada, que és el que va fer Esquerra Republicana, treballar perquè aquesta llei estés aprovada fa 2 mesos i no ara, perquè hem perdut 2 mesos i així ho vam dir, doncs segurament hi arribaríem més a temps. Ara desconec si serem a temps. En qualsevol cas, Esquerra Republicana creia que aquesta llei d'amnistia hauria d'haver estat aprovada ara fa 2 mesos, i el que sí que li puc dir és que el candidat d'Esquerra Republicana és Pere Aragonès, que és el president de la Generalitat, i aquest és el nostre candidat.
Raquel Sans, portaveu d'Esquerra al Parlament. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C. Que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
També tenim en línia el David Cid, portaveu d'En Comú Podem al Parlament. Bona nit.
Bona nit. Què tal? Com esteu?
Doncs bé, sorpresos, suposo, com vostès s'esperaven aquesta decisió d'avançar les eleccions, que Esquerra acabaria tirant pel dret si vostès no donaven suport a aquests comptes?
Jo crec que la sensació que està molt instal·lada, no?, tant al Parlament de Catalunya com a Catalunya, que estem en final d'etapa, no?, que la legislatura estava esgotada i que Esquerra Republicana podia haver convocat fa un parell o 3 mesos, ara o potser no, a la tardor, però que és un govern que no se'n surt, no?, que no tenim, per exemple, no?, la situació de crisi hídrica i que ha anat tan ni malament, evidentment hem tingut els resultats d'educació i tenim l'educació pública com la tenim, la sanitat també la tenim més tensionada que mai, hi ha reptes, no?, que són prioritaris a nivell català que hem perdut molts anys, i per exemple l'accés a l'habitatge o les renovables, no? Per tant, la sensació que teníem nosaltres és que, bueno, que segurament Esquerra Republicana amb una legislatura no esgotada estava doncs calculant quin era el millor moment per convocar, perquè això és potestat del president, però que la sensació que teníem nosaltres és que estàvem evidentment a un final d'etapa, que no depenia tant de l'aprovació dels nostres pressupostos, sinó de la voluntat d'Esquerra Republicana en funció del seu càlcul electoral.
Ho dic perquè avui el president els ha acusat, per exemple, d'irresponsables, ha insistit que tombant els pressupostos no hi ha diners ni els diners extres per la sequera, ni per educació, ni per salut, ni per cultura. No creu que la ciutadania hi surt perdent, en definitiva, sense aquests pressupostos?
Sí, ho explicava molt bé ara la Raquel Sans, no? Jo crec que ho deia aquesta portava d'Esquerra Republicana. Aquí hi ha hagut qui ha col·locat, en aquest cas, com a condició sine qua non, perquè els pressupostos tiressin endavant, que es fes el Hard Rock, ho va dir el president la setmana passada al ple, i ho explicava ara també la Raquel Sans, perquè la gent ho sàpiga, no? Els pressupostos són la llei més important del país i defineix un model de quina ha de ser la Catalunya que volem, no?, el proper any i fins i tot els propers anys. No? Nosaltres enteníem, no?, que construir un macrocasino al Camp de Tarragona, que això va més enllà del Camp de Tarragona, que estem parlant en un context de sequera, que és com construir una ciutat de 30.000 habitants, estem parlant de, no?, de més de 1.200 màquines de butxaques, 300 taules de joc, i sobretot que al final, perquè, no?, Esquerra Republicana deia, no es pot rebaixar, evidentment, nosaltres compartim la fiscalitat a les grans herències, però per què aleshores podem no baixar la fiscalitat al joc? Per què els autònoms, per què els treballadors han de pagar, no, impostos, i en canvi doncs un gran casino a Catalunya pot pagar només el 10% d'impostos? Jo crec que aquest és un element fonamental. I al final, la responsabilitat és del president de la Generalitat. I nosaltres tenim la sensació que Esquerra Republicana ha decidit acceptar les línies vermelles del PSC, és a dir, ha decidit que el senyor Illa faci de president malgrat és el cap de l'oposició, i Esquerra ha renunciat a disputar la batalla doncs per definir el projecte de país. Jo crec que això no té sentit, perquè al final també ell és qui té la presidència de la Generalitat, i jo crec que, no, se li havia de posar límits al Partit Socialista, i el que no pot pretendre, també ho deia ara, no, Raquel Sans, que, no, que el PSC havia col·locat això com una línia vermella, i jo respecto que Esquerra Republicana les hagi acceptat, no, igualment amb el quart cinturó o l'ampliació de l'aeroport, però el que no pot pretendre Esquerra Republicana és que un acord que ha tancat ell amb el Partit Socialista, que no ha acceptat les línies vermelles, totes les línies vermelles del Partit Socialista, els comuns també, no, també les acceptem, no? I després s'ha de passar una cosa, jo diria que molt sorprenent, que a mi m'ha sorprès, no?, que és que un partit independentista, un partit català, truqui a Madrid, no?, i pretengui, no?, que nosaltres se'ns obligui a votar una cosa al Parlament de Catalunya. I jo crec que ho ha dit avui molt bé la Jessica Albiach, la nostra presidenta. A mi em sorprèn molt, i la veritat és que em decep, no entenc aquesta actitud d'Esquerra Republicana, però que els pressupostos de Catalunya es decideixen a Catalunya. I, no, els comuns som un partit català, som una força política catalanista, i evidentment les decisions les prenem aquí, i les prenem pensant, evidentment, no, en el conjunt de la ciutadania, no? I després, la sensació també em deia, sí, al principi, no? És a dir, nosaltres al final, també l'any passat, vam contribuir, no? Fa tres pressupostos aprovats, i l'any passat, per exemple, no vam aconseguir el pressupost de salut més alt que ha tingut, en aquest cas, el Departament de Salut. I les dificultats segueixen sent les mateixes. És a dir, per exemple, van arribar a un acord amb, no, amb els comuns que quan una persona trucaria el seu metge de capçalera tindria hora el seu metge en menys de 5 dies. I això s'ha incomplert, no? Per exemple, no hem arribat a aquest 25% de l'atenció primària. És a dir, és un govern, no tenim més mestres que mai, i en canvi tenim els pitjors resultats en l'educació que mai, no? Per tant, crec que és un govern que, malgrat tindre pressupostos, no és capaç de que, no, que les polítiques, i al final, que és el que importa, no, canviïn el dia a dia la gent. I per tant, jo crec que és raonable, segurament l'única decisió coherent que ha pres en aquests darrers temps el president aragonès és convocar eleccions i que els ciutadans decideixin quina Catalunya vol.
Una cosa, perquè ho entengui tothom, abans ho explicàvem, vostès han posat sempre aquesta línia negra del Hard Rock, però, per exemple, l'any passat ja hi era i vostès hi van votar a favor, i l'any 2022 sí que hi havia una partida econòmica als pressupostos i vostès també hi van votar a favor. Per tant, quina diferència hi ha? Què és el que ha passat ara?
Clar, ho ha explicat molt bé també aquests dies la nostra presidenta, el primer, jo crec que...
Doncs li demano que m'ho resumeixi ràpid, sisplau.
Sí. Clarament, el primer context de sequera, no? És a dir, jo crec que no seria, no, absolutament increïble que li estiguessin demanant esforços a la gent, que no, que gasti menys aigua, estem aplicant restriccions a la presència de la indústria, i en canvi tenim barra lliure per construir un macrocasino a Catalunya que consumiria la mateixa aigua que una ciutat de 30.000 habitants. I després, molt important, i això és la clau també d'aquests moments, és que el Hard Rock necessita una modificació urbanística, una transformació urbanística, que això va aprovar el govern de la Generalitat. I el govern de la Generalitat està a les portes d'aprovar, no, aquesta modificació urbanística i fins i tot de formalitzar l'opció de compra amb la Caixa. Per tant, si això tira endavant ara, que és, no, el que ha demanat el Partit Socialista, aquesta és la condició que ha posat el Partit Socialista i ens ho han traslladat obertament a les negociacions, això ja no té volta enrere. Llavors sí que ja no es pot aturar aquest projecte. Per tant, el moment és ara, per aquest context de sequera, i també perquè estem a les portes, no, d'aprovar aquesta modificació urbanística que ha de permetre el que nosaltres entenem que és una ocurrència, que és un projecte del passat i que evidentment no té sentit en el context de, no, d'emergència climàtica, però també de les problemàtiques que tenim avui amb la ludopatia, amb la seguretat. No? I aquest és el motiu principal perquè ara és, no, el moment fonamental de dir, evidentment, no, fins aquí havíem arribat, no? A mi em sorprèn que, no, en aquest cas, que, no, que Esquerra Republicana, doncs, no sigui capaç de dir al PSC, doncs, de posar-li un límit, no? Jo crec que hi més tenir la presidència de la Generalitat, clar.
I acabo. La candidata tornarà a ser Jéssica Albiach?
Home, jo crec que, no, que espero que sí, jo crec que ella ha expressat la seva voluntat de fer-ho, saben que nosaltres fem primàries, però jo crec que ella té, no, tota l'organització dels comuns al darrere i, per tant, jo estic convençut que la Jéssica serà la nostra cap de llista a les properes eleccions i la nostra candidata a la presidència de la Generalitat, sens dubte. Els comuns tenim una molt bona candidata, portar molts anys fent feina i trepitjant territori, per tant, jo crec que, evidentment, doncs, Jéssica Albiach serà la candidata i això espero, però no haurem de, en tot cas, de fer el procés formal de primàries aquestes properes setmanes.
Hi hauria alguna possibilitat, per exemple, que Ada Colau encapçalés aquesta llista o que es presentés a les primàries?
Jo crec que sempre ens ho pregunteu, però en aquest cas concret, més enllà de que, no, que l'Ada també està centrada molt en Barcelona, crec que el lideratge, no, en aquest cas de Jéssica Albiach a nivell català és inqüestionable, insisteixo. Jo crec que també, no, el que hem vist, per exemple, en les darreres no, eleccions, per exemple, a Galícia, no, que, no, algú que pica pedra, que porta molts anys al Parlament de Catalunya, que coneix, com deia jo ara, no, que ha aconseguit, doncs, quan hi ha hagut voluntat, per exemple, per Esquerra Republicana, aquesta reforma fiscal que ara explicava Raquel Sanz, doncs, va ser la condició que va poder necessitar el dia per l'aprovació dels pressupostos del 2020. El 2009 no ens la van acceptar i, per tant, no hem donat suport als pressupostos, però, per tant, jo crec que evidentment, no, la nostra candidata a Catalunya és la Jéssica i estic convençut que serà així. I, a més, òbviament, com no podria ser d'altra manera, també amb el suport de l'Ada Colau, sens dubte.
David Cid, portaveu d'En Comú en Podem al Parlament. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns avui.
Gràcies a
vosaltres. Que vagi bé. Bona nit. Les 8:57 i tenim encara una última trucada, com anunciàvem abans, a Mònica Sales, portaveu parlamentària de Junts. Bona nit també.
Bona nit.
Vostès creuen que aquest és el millor escenari o el millor que podria fer el govern de convocar eleccions anticipades davant d'aquest no als pressupostos?
Bé, aquesta és una potestat del president, com saben. La convocatòria d'eleccions és una decisió seua. El que sí que és obvi és que es constata aquesta poca rellevància que té un partit com Esquerra Republicana ara mateix al Parlament, amb només 33 diputats, amb poca capacitat de generar consensos, i per tant nosaltres creiem que aquesta convocatòria d'eleccions evidencia precisament això.
Ja sé que no és extrapolable, però per exemple avui el CIS donava avantatge, els donava a vostès avantatge per davant d'Esquerra, de fet també creixen perquè tenen més bons resultats que el mes de febrer. Li pregunto si se senten forts de cara a aquestes eleccions, si creuen que poden quedar per davant d'Esquerra tenint en compte que les últimes eleccions van anar d'un escó.
Bé, davant dels reptes, Junts per Catalunya sempre actua amb la màxima força i amb la màxima solvència, i per tant nosaltres estem preparats per fer front a aquesta convocatòria electoral. Ho farem amb il·lusió, amb força, i creiem que tenim un bon projecte. L'hem demostrat al Parlament de Catalunya durant aquests anys. Nosaltres hem estat una alternativa sòlida, hem treballat amb solvència i també per la independència, i per tant fem front a aquestes eleccions així.
Avui Jordi Turull ja apuntava la voluntat de Junts que Carles Puigdemont sigui el candidat del partit. El mateix Carles Puigdemont ha dit que amb el calendari a la mà ell com a mínim diu que podrà ser el debat d'investidura després d'aquest tràmit passi pel Senat. Si aposten per ell com a candidat, creu que els timings al final poden acabar depenent de la presidència del Parlament?
Bé, nosaltres hem dit de manera reiterada que el millor candidat que pot tenir Junts per Catalunya és el president Puigdemont, i òbviament si el president vol serà el que vulga a casa nostra. Ell mateix deia que li faria il·lusió poder acudir en aquesta investidura, es pot imaginar la il·lusió que ens faria a tota la gent que formem part d'aquest projecte que és Junts per Catalunya, i per tant, com li deia, ens preparem amb la màxima força per fer front a aquestes eleccions, amb un programa solvent, contrastat i també amb un bagatge de treball des del Parlament.